Ara sí, són les dues de la tarda i això és Estel Migdia, les veus que sonen aquest divendres 24 de setembre, Diada de la Mercè a Barcelona, i a aquesta hora són aquestes.
El juez italiano lo que tendrá que decidir en primer término será sobre su situación personal.
Exigim que el Tribunal Suprem acanti la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Quin sentit té una patranya a un estat que es comporta així en termes de respecte dels drets?
Perquè el que està passant és una absoluta anomalia des del punt de vista judicial i des del punt de vista jurídic.
Para el gobierno es importante remarcar también que todos los ciudadanos tienen que responder de sus actos ante los tribunales de justicia.
Aquesta tensió podria ser, si es confirma aquesta hipòtesi, insisteixo que fos gràcies a les males arts, una vegada més, del Tribunal Suprem.
Així sonen les veus dels protagonistes d'aquest divendres i des d'aquest programa t'ho volem explicar, volem analitzar-ho, perquè sobretot volem entendre el que està passant al món. És per això que saludem a tot l'equip que fa possible estar al migdia, Jordi Carretero, darrere la peixera, Pau Massip, al capdavant de la producció, Ana Closa, Olma Giró i Xavi Toscano a la redacció, i a l'equip d'exteriors d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Judit Caselles. I a tot plegat, les preguntes que ens plantegem per aquest mateix divendres són: què és el que ha passat les darreres hores posteriors a la detenció de Carles Puigdemont a Itàlia? Què pot passar a partir d'ara? Tindrà conseqüències polítiques, per exemple, pel que fa a la taula de diàleg? S'obre un nou temps d'incertesa en una etapa política que ja era complicada de per si? I a més, també ens preguntarem com ha anat la festa de la Mercè a Barcelona, aquest inici de festa. Totes aquestes preguntes i algunes més te les intentem respondre ara i aquí, a Estel Migdia. Dos minuts que passen de les dues del migdia. Aquesta hora, i abans de començar a voltar per casa nostra i per la resta del món, mirem cap al cel per saber quin temps farà aquesta tarda. Jordi Miralles, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Joan. Doncs el temps vindrà marcat de cara a les properes hores per l'estabilitat i el cap de setmana, però amb una entrada de més núvols que ens portaria alguns ruixats. Però, de moment, el que resta de tarda de divendres, tranquil·litat, amb sol amb núvols alts i amb unes temperatures que jo hem comprovat són força més suaus que en dies anteriors. Han pujat i pujaran una mica més de cara al cap de setmana, tot i que els matins seran bastant frescos. Demà dissabte, com dèiem, augmenten els núvols, risc de ruixats a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, sobretot de Lleida, no tant de Girona, i també a l'interior de Tarragona, cap a la zona de muntanya, sobretot cap a la Serra de Prades i també cap a la zona dels ports. A la resta, nuvolositat que augmentarà una mica, però sense precipitacions, i diumenge tornarem a parlar de sol, d'alguns núvols cap al Pirineu, potser amb algun ruixat de mitja tarda poc important, i temperatures diurnes que encara poden pujar una mica més.
I ara sí, comencem amb tota la informació perquè, definitivament, és la notícia del dia. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, va ser detingut ahir al vespre per les autoritats italianes a Sardenya. Però recopilem per què hi va anar, per què se l'ha detingut, què li pot passar, què és el que sabem fins ara. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
La policia italiana el va arrestar ahir a 9:15 del vespre un cop va aterrar a l'aeroport de l'Alguer a l'illa de Sardenya.
Però, esclar, molta gent no ho sap, això. Què hi anava a fer Puigdemont a l'Alguer?
S'havia de reunir amb les principals autoritats algareses i visitar la Corona de Logo, l'Assemblea de Batlles i Regidors Independentistes de Sardenya. Allí s'havia de reunir amb representants dels partits de la ciutat italiana per agrair-los el suport del dret d'autodeterminació de Catalunya i la denúncia que han fet contra la repressió de l'estat espanyol del passat 1 d'octubre.
A part d'amb els representants dels partits de l'illa de Sardenya, un cop a l'Alguer, amb qui més s'havia de trobar Carles Puigdemont?
Amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Laura Vilagrà, i l'equip de l'Aplec de Difolc, que aquest any celebra la seva 33a edició. Enguany hi assistien prop de 800 actuants i 40 grups de cultura popular de tot Catalunya. Era la primera vegada que Puigdemont visitava la ciutat des de que és a l'exili.
Recordem que Carles Puigdemont té la retirada de la immunitat com a europarlamentari des del 30 de juliol d'aquest any, i el Tribunal General de la Unió Europea considerava que no hi havia risc de detenció perquè les euroordres estaven, al seu entendre, suspeses. És així, Anna?
Sí, però l'entorn de Puigdemont assegura que el jutge instructor del Suprem va enganyar el Tribunal de Luxemburg, que és el tribunal que va aixecar la immunitat a l'eurodiputat Carles Puigdemont, perquè estava convençut que les euroordres estaven aturades, però pel que sembla no les va retirar mai.
Una de les preguntes claus: on és ara Carles Puigdemont?
És de la presó de Sassori, a Sardenya, i ja ha rebut la visita del seu advocat italià, coordinat pel seu advocat Gonzalo Boye, Agostino Angelo Marras. Segons ha explicat Marras, a les portes de la presó de Sassari, no es preveu que passi disposició judicial fins almenys demà, i Boye ha assegurat que pot trigar fins a 72 hores a passar a disposició judicial a Sardenya.
De fet, tot i que això Gonzalo Boye ho ha assegurat aquest matí, ara podem dir que a partir de les 2 del migdia, a partir d'aquesta hora, Carles Puigdemont s'haurà davant del jutge a donar les seves explicacions. Per tant, ens preguntem, i ara què?
Ara el Tribunal Suprem espera que el jutge italià es posi en contacte amb el Suprem per comunicar-li que ha atès la seva euroordre espanyola. A partir d'ara s'ha obert un expedient pel qual s'ha de resoldre si s'entrega o no Puigdemont a Espanya.
I quines opcions té Puigdemont?
Té dues possibilitats, o bé acceptar voluntàriament ser entregat a Espanya o bé negar-s'hi.
Què passa si s'hi nega?
Tal com va passar a Bèlgica, s'obriria un procediment de judicial a Itàlia i els jutges italians seran els que tinguin l'última paraula, la paraula sobre si l'eurodiputat ha de comparèixer o no davant del Tribunal Suprem. Aleshores, el jutge Llarena assumiria el cas.
Esclar, tot això és la via judicial. Totes aquestes són les conseqüències judicials. Però quines conseqüències polítiques pot tenir tot plegat? Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Els partits que en poden sortir més tocats són Esquerra i Junts per Catalunya, per una banda, i els socialistes, per l'altra. Les discrepàncies entre uns i altres poden aflorar, sobretot si Carles Puigdemont és extradit a Espanya i ha d'entrar a presó. Les tensions anirien a més, cosa que podria repercutir a la taula de diàleg que tenen en marxa el govern català i espanyol, fins al punt que podria acabar saltant pels aires. A més, el Partit Popular aprofitaria la vinentesa per pujar el to i pressionar el PSOE, sobretot amb l'influència de Vox i el frec a frec que tenen les dues forces per captar l'espai polític de la dreta. A més, el PP jugaria també la carta del recurs que ha presentat el Tribunal Suprem en contra de l'indult que el govern espanyol ha concedit als líders independentistes que estaven empresonats. En canvi, si Puigdemont és deixat en llibertat, les turbulències polítiques podrien ser menys, sobretot si els socialistes mantenen un perfil baix a les declaracions públiques que fan i els independentistes fan els ulls grossos. Com veieu, el més calent és a l'aigüera, sobretot perquè la detenció arriba quan falta una setmana justa pel quart aniversari de l'1 d'octubre i quan l'ANC ja fa dies que havia convocat manifestacions de protesta. A més, està en vigor la presentació de candidatures per formar part del Consell per la República, que actualment segueix presidida per Carles Puigdemont. El procés acaba el 21 d'octubre amb les votacions per elegir la nova Assemblea de Representants. Aquí a Ràdio Estel estarem molt atents per informar-vos de tot el que passi.
Gràcies, Judit. Gairebé 8 minuts que passen de les 2 de la tarda. El que no s'han fet esperar són les reaccions a la detenció de l'expresident català, no, Anna?
Per part del govern, el vicepresident Jordi Puigneró ha vinculat la detenció amb la taula de diàleg.
Europa no pot permetre que la repressió continuï d'aquesta manera i nosaltres ja vam avisar en el seu moment de que érem molt escèptics amb la taula de diàleg i estem veient com el temps ens està donant la raó. Per tant, en aquest sentit, és evident que el president Puigdemont no pot continuar ni un minut més empresonat i, per tant, exigim a les autoritats europees i també, doncs, evidentment, a tothom que ho pugui fer possible, la seva immediata alliberació de la presó d'Itàlia on està reclòs.
Des d'aquesta concentració convocada per l'ANC, també han parlat la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez.
D'Itàlia esperem que respecti els tribunals europeus. I de la Moncloa, de l'estat espanyol, esperem que respecti la inviolabilitat parlamentària que té el president Puigdemont.
Des de la societat civil el que estem fent una vegada més és protestar davant d'aquelles decisions que considerem injustes i en aquest cas en concret exigir de manera immediata l'alliberament del president Puigdemont. Ho fem des de la lluita no violenta, però ho fem també des de la persistència i el convenciment que els drets humans, els drets fonamentals, es defensen exercint-los i, per tant, és el que avui estem fent aquí, exercir aquests drets fonamentals i el que demanem d'una vegada per totes és la fi de la repressió.
Exigim que el Tribunal Suprem acati la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que accepti que fins que aquest organisme europeu no hagi resolt precisament el que és una petició prejudicial de la justícia espanyola, no es mantingui activada cap ordre d'extradició.
Qui també ha parlat, Anna, fa pocs minuts és Gonzalo Boye, en una roda de premsa des de Brussel·les, acompanyant l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, i ha afirmat que Puigdemont està molt tranquil i demana calma.
Tenemos que pensar una cosa y ponernos en los zapatos del juez al que le ha caído no este caso, sino este marrón. Es decir, un juez que no está acostumbrado a un caso de este calibre, de esta envergadura, si yo fuera él, estaría leyendo mucho y una vez que haya leído mucho, diría, bueno, vamos a comparecer a tal hora, tal día. Por lo tanto, hay que tomarlo con calma, no vamos a precipitar la situación.
Boye també ha confirmat que preveuen presentar avui mateix una nova petició de mesures cautelars al Tribunal General de la Unió Europea per tal que Puigdemont pugui recuperar la seva immunitat europarlamentària.
Per la seva banda, l'eurodiputat de Junts, Toni Comín, ha lamentat que Itàlia s'hagi vist arrossegada i ha dit que ara té un pres polític. L'eurodiputat ha opinat que la de Puigdemont és una detenció il·legal i ha criticat també l'actitud del Tribunal Suprem d'Espanya.
Aquesta detenció podria ser, si es confirma aquesta hipòtesi, insisteixo, que fos gràcies a les males arts, una vegada més, del Tribunal Suprem.
Des d'Esquerra, el diputat al Parlament i líder del partit a Barcelona, Ardés Maragall, ha expressat en una entrevista aquest divendres al matí a Ràdio Estel que la detenció és una il·legalitat i una errada judicial més.
Em sembla no només una il·legalitat, és un error judicial. Jo crec que és una detenció il·legal, això que ho diguin els advocats, però crec que és una detenció il·legal. Crec que hem de respondre amb la màxima força i contundència des de la societat catalana i crec que hem d'emprendre o d'adoptar totes les decisions des de les institucions catalanes que demostrin que no estem en disposició d'acceptar ni tolerar aquest tipus de comportament de l'Estat.
El president del grup d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona no accepta la resposta ni el posicionament del govern espanyol de recolzar la repressió per part de la justícia espanyola i s'hi ha qüestionat el següent.
Quin sentit té pertànyer a un estat que es comporta així en termes de respecte dels drets? I que li sembla que ha de respectar les decisions d'una justícia aliena, però que és una decisió evidentment contrària al més elemental dels nostres drets. I els drets del president Puigdemont amb tota evidència. Però ja que no és acceptable aquesta resposta d'aquesta posició del govern espanyol.
Maragall ha afegit que la decisió de la justícia espanyola avergonyeix a tots els ciutadans i reforça d'alguna manera les conviccions dels independentistes.
I encara qui també ha valorat aquesta detenció és el cap de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa. Ho ha fet pocs minuts després a la sortida de la missa de la Mercè.
Manifestar que ningú està per sobre de la llei, que tots hem de fer front a les conseqüències de les nostres decisions i també reiterar la nostra confiança i convicció en que l'únic camí per avançar, per obrir un nou temps a Catalunya és el camí del diàleg.
Tampoc el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reivindicat diàleg i ha defensat des de la Palma que Puigdemont s'ha de sotmetre davant la justícia.
Respeto a todos los procedimientos judiciales que se abran en España, en Europa, en este caso en Italia, y sin duda alguna también respeto y acatamiento a las decisiones judiciales que se puedan tomar en este sentido en Italia. Y en segundo lugar, decir que lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia.
Per la seva banda, Pere Aragonès ha anul·lat la seva agenda d'avui i seguirà des del Palau de la Generalitat l'última hora de la detenció de Puigdemont. De fet, l'acabem d'escoltar fa pocs minuts, on ha dit que ja n'hi ha prou de persecució política, que la repressió només s'aturarà amb amnistia, autodeterminació i independència. De fet, ha titllat aquesta detenció de Carles Puigdemont d'il·legal i ha dit que no contribueix a la solució del conflicte i exigeix la retirada de les ordres de detenció no només de Carles Puigdemont, sinó de tots els exiliats. També ha anunciat que aquesta tarda el mateix president de la Generalitat es desplaçarà fins a l'illa de Sardenya per fer costat a l'expresident. I d'altra banda, també l'Assemblea Nacional Catalana ha convocat per aquest matí una concentració a Barcelona davant el consolat italià amb l'objectiu de protestar contra la detenció de l'expresident Carles Puigdemont. Centenars de manifestants segueixen tallant el trànsit de l'Avinguda Diagonal i allà hi tenim a Sílvia Muñoz. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Doncs això, per què estàs aquí? Doncs sí, ara mateix ja la manifestació va una miqueta a la baixa, ara ja no són centenars, sinó s'aproparia al centenar. Segueixen tallant el trànsit aquí a l'Avinguda Diagonal amb el carrer Aribau. Recordem que aquest matí la concentració estava prevista a les 9 del matí, doncs bé, 15 minuts abans els Mossos d'Esquadra han desallotjat desenes de manifestants a les portes del consulat italià i per això aquest ha sigut el motiu pel qual s'ha desplaçat aquesta manifestació uns metres més enllà i tallant així el trànsit de l'avinguda Diagonal. Les sensacions, les reivindicacions han estat totes a una, s'han conjurat totes els manifestants i, per exemple, hem tingut declaracions d'una manifestant en què ha dit que la detenció de l'expresident és una il·legalitat.
Sílvia, ara ens ho explicaves tot plegat.
Estic aquí avui perquè hem detingut de manera il·legal, saltant-se les directrius del Tribunal General de la Unió Europea, el nostre president legítim, Carles Puigdemont, que va estar destituït il·legalment per l'aplicació de l'article 155 de la suposada Constitució espanyola. I per això estic aquí, per fer palesa el que és la injustícia espanyola i com han enganyat a la justícia italiana i com han enganyat al Tribunal de Luxemburg.
Merci. Digue'm, Joan.
Deia, per fer-nos una idea de tot plegat, ara escoltàvem aquesta dona que participava en la manifestació. La manifestació ha començat al carrer Mallorca 270, que és on es situa el Consolat General d'Itàlia a la ciutat de Barcelona, i s'ha desplaçat uns metres més enllà, perquè han arribat Mossos d'Esquadra i han tallat el tràfic. Això ha obligat fins i tot els manifestants, de fet, han volgut quedar-se allà, per tallar la via de la Diagonal,
No exactament. L'ANC sí que havia convocat la manifestació al carrer Mallorca, però es veu que el consulat italià està traslladant les seves oficines aquí al carrer Aribau 185, de manera que si tu camines per al carrer no veus cap bandera italiana ni res i per tant és difícil identificar que és el consulat italià i per tant ha sigut aquí ja de ben entrada les 8 i quan eren 2:15 i de 9 del matí quan han tallat aquest carrer i han blindat tot el que era l'accés del consulat, però ja dic, en principi la manifestació sí que havia sigut s'havia convocat al carrer Mallorca, però després l'han desconvocat i l'han tornat a convocar aquí al carrer Aribau, que són on les noves oficines del consulat. I aleshores la manifestació s'ha desplaçat uns metres, només baixant a la cruïlla entre el carrer Aribau i Diagonal, i aquí s'han manifestat, de fet encara estan, hi ha com desenes de persones estan sentades i el trànsit encara està tallat.
No sé, Sílvia, si hi ha horari de desconvocatòria d'aquesta gent que s'ha mobilitzat fins a la Diagonal o no?
No, de moment no. Segons fonts de l'ANC hem preguntat si hi ha alguna hora en concret de desconvocar aquesta concentració, aquesta protesta, i de moment és el que ens apunten. De moment no es desconvoca, però sí que és cert que des de fa hores ara el gruix de gent ha baixat bastant i, per tant, no seria d'esperar que en breus moments ho fessin. Però, de moment, no tenim la confirmació oficial.
Seguirem pendents de tot plegat en el dia d'avui. De moment ens arriben més manifestacions per aquest vespre, no només a Barcelona, sinó a altres ciutats de Catalunya convocades per l'AMI, aquesta Associació de Municipis per la Independència, on previsiblement sembla ser que hi participarà Junqueras. Però d'això us anirem informant més endavant. Sílvia Muñoz, bona tarda, gràcies per la feina.
A vosaltres.
2:18. Mireu, una de les claus per entendre tot el que està passant és el dret internacional i de la Unió Europea. És per això que saludem a aquesta hora i en aquest programa el catedràtic i professor de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona i, a més, expert en dret de la Unió Europea. Professor Andreu Olesti, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Professor, per entendre-ho tot plegat, anem una mica a pams i fem una mica de pedagogia, començant per mi. Quines són les diferències i les competències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal General de la Unió Europea?
Vale. Mira, la institució, així, l'òrgan jurisdiccional es diu Tribunal de Justícia de la Unió Europea, vale? Llavors, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea té com dues instàncies. Una és el que s'anomena Tribunal de Justícia i una altra és el que s'anomena Tribunal General. D'acord? Llavors, el Tribunal General, com a regla general, s'encarrega d'examinar els recursos que plantegen a les persones, als individus, als particulars, contra, dirigits contra les institucions de la Unió Europea. ¿Vale? Llavors, el Tribunal General, abans, se l'anomenava Tribunal de Primera Instància. Uh-huh. Per què? Perquè contra, i ara també passa, eh? Contra les decisions del Tribunal General es pot interposar un recurs d'apel·lació al Tribunal de Justícia. Però les dues, Tribunal de Justícia i Tribunal General, les dues, són, formen part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Parlament Europeu va decretar, va decidir, va adoptar un acte dient que el senyor Puigdemont, el senyor Comín i la senyora Ponsatí, doncs se'ls aixecava la immunitat per ser jutjat a Espanya. ¿Vale? Què van fer els diputats? Interposar un recurs davant del Tribunal General per tal de que anul·lés aquesta decisió.
Professor, anem cap al 30 de juliol, perquè el 30 de juliol, si no m'equivoco, i llegeixo explícitament, el 30 de juliol és el Tribunal de Justícia de la Unió Europea qui resol amb un text el següent. Habiéndose suspendido el proceso penal de que se trata mediante esta petición, la ejecución de las órdenes de detención europeas también ha sido suspendida, como ha indicado España, que interviene en el apoyo del Parlamento. Per tant, les euroordres haurien d'estar aturades o hi ha lloc a la interpretació?
Sí, a tu una cosa. El que diu aquesta frase és una decisió del Tribunal General.
És general, eh?
Vale, el Tribunal General. Mm. És el que coneix del cas entre els diputats catalans i el Parlament Europeu. Mm-hmm. Vale? I és el Tribunal General el que diu això. És a dir, el Tribunal General diu, escolti, arrel d'una qüestió prejudicial que ha sol·licitat el Suprem, s'entén que les ordres de detenció estan en suspens mentre no es resolgui les preguntes el tribunal, que el juez Llarena va formular el Tribunal de Justícia de la Unió. Mm. I diu, les ordres de detenció estan en suspens fins que no es resolgui, perquè així ens ha fet saber les autoritats competents espanyoles. És a dir, que les autoritats espanyoles ens han dit que fins que no es resolgui aquesta qüestió prejudicial, aquest recurs, per una altra causa, les ordres de detenció no es poden executar.
Per tant, estem parlant d'una detenció il·legal?
Això és el que ens han dit les autoritats espanyoles. Mm.
Per tant, això, podríem estar parlant d'una detenció il·legal?
No exactament, perquè el que passa és que qui són les autoritats espanyoles? Les autoritats espanyoles són els que defensen els interessos del Regne d'Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Mm-hmm. I qui és? Pues és el que anomenen el servei el servei jurídic de l'Estat. I això són els advocats generals. Mm. És un cos d'advocats generals. D'acord? Llavors, però qui, per dir-ho d'alguna forma, estableix, diguem-ne, o incita o realitza l'ordre d'atenció, és el Suprem. Mm-hmm. Llavors, clar, el que sí que podem parlar és que potser no hi havia una certa coordinació entre uns i uns altres. ¿Vale? Mm. Però el Tribunal General no ho devia tenir tan clar, perquè diu, escolti, els senyors Ponsatí, Comín, Puigdemont, jo no els dono, no els restauro la immunitat. Mm. Ara bé, si ens trobéssim en una situació on vostès tinguessin, diguem-ne, on activessin les ordres de detenció una altra vegada, on, diguem-ne, s'adoptessin mesures per tal de tornar-los a Espanya, tornin a demanar que els doni la immunitat una altra vegada. Això ho diu el Tribunal General, eh?
Per tant, entenc que la immunitat dels eurodiputats segueix suspesa i sí. Si aquesta immunitat està suspesa, això entraria en contradicció en què se li ha demanat a Espanya que retiri les euroordres o no?
És que el problema...
És que és complicadíssim mantendre-ho tot plegat,
sí,
eh?
Sí, perquè són com diversos casos. És a dir-te, en teoria, les autoritats espanyoles, Espanya, havia dit, en teoria, en la pràctica, va dir al Tribunal General que les ordres de detenció estaven suspeses. ¿Vale? Però per què estaven suspeses? Perquè, en un altre cas, que és el cas de l'extradició de l'ordre de detenció europea contra l'antic conseller de Cultura, doncs a les autoritats belgues havien denegat l'extradició. I el juez Llarena va dir, escolti, vaig a preguntar al Tribunal de Justícia si això es pot fer. És a dir, si les autoritats belgues poden denegar l'ordre de detenció basant-se, fonamentant-se en uns motius que no són exactament els que hi ha a l'ordre de detenció. I llença aquesta pregunta. Val? I llavors, en teoria, fins que no es contesti aquesta pregunta, no es poden activar les ordres de detenció. En teoria, s'havien d'haver desactivat.
Per tant, professor, anem a la pregunta que es fa moltíssima gent, eh? Amb tot això que ens explicava damunt la taula, Carles Puigdemont, a dia d'avui, pot ser extradit?
Com possibilitat, sí. Però jo crec que no acabarà extraditat. És a dir, per què? Perquè la defensa sol·licitarà al Tribunal General que activi la immunitat.
Professor Andreu Olesti, expert en dret europeu, catedràtic de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui i explicar-nos-ho tot plegat.
Molt bé, vinga, adeu, adeu, adeu.
Minuts gairebé que passen de les dues del migdia. Si us dèiem fins ara que Pere Aragonès, el president de la Generalitat, que el president de la Generalitat viatjava cap a Sardenya, així ho havia anunciat a la seva compareixença a les dues de la tarda, no viatjarà sol, Anna.
No, viatjarà amb Puigneró, amb Jordi Puigneró, aquesta mateixa tarda cap a Sardenya.
Viatjarà també Jordi Puigneró i encara una notícia de darrera hora és que la defensa de Carles Puigdemont ha demanat ajornar la visita al Tribunal de Sàsser. L'expresident, recordem-ho, i així ho hem dit quan ha començat aquest programa, havia de comparèixer davant del jutge, com deien, a les dues de la tarda. Doncs bé, s'ha demanat que s'ajorni per part de la defensa. Hem de veure si aquesta proposta s'ha acceptat o no s'ha acceptat. Estarem pendents de tot això en aquest mateix programa. Canviem de qüestió. Pel que fa a l'actualització de dades de la pandèmia, Salut ha declarat 11 crítics menys a les UCI i 13 ingressats menys, amb 542 nous casos i 21 morts, Anna.
Exacte, s'han notificat 542 nous casos, l'índex de transmissió es manté en 0,84 i el risc de rebrot continua lleugerament a la baixa i se situa en 63 punts.
I el que hauria d'haver estat la notícia del dia, almenys per aquesta casa, és que la Basílica de la Mercè ha omplert aquest migdia el 100% de l'aforament permès del Procicat per celebrar la missa pontifical de la Festa Major de Barcelona. Habitualment la presideix l'arcabisbe titular de Barcelona, però aquest any no ha estat així.
No, aquest any, i de manera molt excepcional, l'ha presidit el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, perquè el cardenal Joan Josep Omella ha de participar des d'avui i fins diumenge en l'Assemblea del Consell de Conferències Episcopals Europees com a president de l'Episcopat Espanyol.
Una missana que qui l'ha concelebrat?
El cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe emèrit de Barcelona, els bisbes auxiliars Sergi Gordo i Toni Badell, el rector de la Basílica Fermín Delgado i nombrosos sacerdots amb l'assistència de diversos diaques.
I el que també hi ha hagut és forta presència d'autoritats.
Hi han assistit el cap de l'oposició al Parlament, Salvador Illa, el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, així com Albert Batlle, Ignasi Garriga, Maria Luz Guilarte, Ramon Espadaler i Josep Pou.
I ahir va ser la vetlla de la Mercè i, com era d'esperar, la primera nit de Festa Major a Barcelona hi ha hagut botellots.
Centenars de persones sense distància de seguretat i molt d'elles sense mascareta s'han trobat per veure al carrer en la primera nit de les Festes de la Mercè.
Un dels espais on més persones s'hi han concentrat ha estat el mateix Passeig del Born, on són habituals els botellots. També se n'han produït altres zones de la ciutat, com el Moll de la Fusta o el Passeig de Lluís Companys.
Exacte, i la concentració més multitudinària a Barcelona ha estat a la plaça d'Espanya amb més de 150.000 persones. Durant les primeres hores hores les autoritats policials feien actes de presència, però en alguns casos han hagut d'intervenir els cossos policials per dispersar la gentada i permetre l'accés d'equips de neteja. En tot cas, els Mossos valoren de força tranquil·la la primera nit de les festes.
I precisament avui fa 5 dies que va començar l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa canària de La Palma. La lava segueix destruint tot el que troba al seu camí.
I ja són 600 hectàrees de terreny, 350 edificis i una important afectació agrícola. El riu de lava, de moment, s'ha quedat a 1,5 km del mar i s'acabarà convertint en roca volcànica. El barri de Todoque, un dels més afectats, l'acumulació de lava refredada ja arriba fins als 15 metres d'alçada.
I la Policia Nacional ha detingut una mare que intentava viatjar a Girona, de fet, de Girona a Londres, amb el seu fill menor, que està sota tutela dels serveis socials d'Alemanya. Per fer-ho, la dona va aconseguir al Mercat Negre un passaport fals per al nen.
Els agents de la Policia Nacional de l'aeroport de Girona van detectar que el document era fals i l'han detingut. A més, les autoritats alemanyes havien emès una ordre de recerca del menor que va aparèixer als ordenadors dels agents espanyols, que van actuar ràpidament. La dona va aprofitar un permís de visita que tenia amb el seu fill per portar-se'l sota el pretext que anava a fer una excursió. La dona va passar a disposició del jutge de Santa Coloma de Farners el dia 9 de setembre, mentre que el jove va quedar a càrrec de la DGAIA, que el va entregar al seu pare per ordre de les autoritats alemanyes.
Gràcies, Anna. Un minut que ha passat a 2:45 de la tarda. Coneguem també l'actualitat que passa per Andorra, perquè mor un enginyer a les obres de l'edifici de l'antic punt de trobada a Sant Julià de Lòria. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. L'home de 59 anys ha mort en no poder superar el traumatisme toràcic que li va provocar l'impacte d'una llosa de formigó. Tot això ho ha informat l'Hospital de la Nostra Senyora Meritxell.
I els vols internacionals de l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell arribaran abans de l'estiu del 2022.
Som aquí per anunciar que l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell té vocació internacional. Això han sigut les declaracions del vicepresident de la Generalitat de Catalunya i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. Ara bé, Puigneró ha reconegut que només falta un obstacle a superar per arribar més enllà de la capital espanyola, que el govern de Madrid autoritzi un punt fronterer amb els seus dispositius policials.
D'altra banda, l'escola andorrana d'Escaldes suma un nou cas i hi ha 10 aules en positius.
L'afectació escolar per contagis de Covid a Andorra segueix a l'alça, amb 10 aules que tenen tots o alguns alumnes aïllats al domicili a causa del virus. Dues més que dimecres. Són 4 ja amb confinament total i 6 amb confinament parcial, a més de 4 que es mantenen sota vigilància passiva.
Esports.
Gairebé 3 minuts que passen de 2:45 de la tarda i si l'actualitat sembla que està convulsa, els esports no són per menys. Nova ensopegada del Barça, que no aconsegueix aixecar el cap. Ahir, empat a 0 al camp del Cádiz. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, els blaugranes protagonitzen un trist partit i en la primera part gairebé no van disposar d'oportunitats. Sort en van tenir, de fet, de Ter Stegen, que amb dues grans aturades va ser el salvador del partit. L'ocasió més clara del Barça no va arribar fins a l'últim minut, gràcies a un xut de Memphis Depay. El Barça, que a més va jugar en els darrers 25 minuts amb 10 jugadors per l'expulsió de Frankie de Jong, una expulsió que serà recorreguda, segons ha informat aquest matí el club. L'entrenador blaugrana, Ronald Koeman, queda molt tocat amb aquest empat i a l'espera del que passi diumenge contra el Llevant veurem si comença la propera setmana com a entrenador del Barça o ja és destituït el mateix diumenge a la nit.
A tot això, l'Espanyol juga demà al Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla amb els ànims renovats després d'haver de guanyar dimecres.
L'entrenador Vicente Moreno ha parlat fa uns minuts en roda de premsa i ha dit que el pensament únic i exclusiu de l'equip és guanyar i que ho faran sense renúncies.
I no renunciar a res. Pues si podem tindre la pilota, tindre-la. Si no la podem tindre, manejar-se també bé. Ser forts a nivell defensiu, ser forts a nivell ofensiu i tindre la capacitat de viure totes les possibilitats que dona el futbol, no? Perquè avui en dia ho requerís cada partit.
Els pericos afronten el partit amb les baixes confirmades d'Herrera, Puado i Llambric i amb el dubte de l'Aleix Vidal, que avui ha disputat el primer entrenament després de la topada que va patir en el partit contra el Betis.
I en motor, Àlex Palou ha arribat aquest matí a Long Beach, a Califòrnia, on es pot proclamar diumenge campió de la IndyCar.
Palou hi arriba com a líder destacat i, per tant, ho té tot de cara per aconseguir una gesta històrica. El català ha explicat a l'arribar les seves sensacions.
La veritat que molt content per com ha anat la temporada fins ara. Estem, de moment, amb 3 victòries, líders del campionat. I res, ara l'objectiu és fer una bona cursa com hem estat fent tot l'any i sortir com campions el diumenge.
L'última cursa de la IndyCar serà diumenge a 3:15 del migdia, 3:15 de la nit, hora catalana.
També en motor aquest matí, entrenaments lliures del Gran Premi de Fórmula 1 de Rússia.
Valtteri Bottas ha estat el pilot més ràpid després de 10 voltes, seguit de Hamilton a 2 mil·lèsimes i de Leclerc a 6. La classificació serà demà a les 2 del migdia.
5 minuts que passen de 2:15 de la tarda. Per tancar, com cada divendres, aquesta secció d'esports, toca fer un cop d'ull a l'agenda esportiva del cap de setmana. Què és el que ens espera aquest últim cap de setmana de setembre, Xavi?
Doncs mira, Joan, a primera divisió, el Real Madrid juga contra el Villarreal demà a les 9 de la nit. Abans, però, a les 2 del migdia, l'Atlètic de Madrid visita el camp de l'Alavés. A segona divisió, destaquem el partit del Girona al camp de l'Oviedo, diumenge a 6:15 del vespre. A la Premier League, atenció, duel d'alt nivell entre el Chelsea i el City a Stamford Bridge, demà dissabte a l'hora de dinar, a 2:15 del migdia. A Itàlia hi podem veure un Inter-Atalanta demà a les 6 de la tarda i un Roma-Lazio diumenge a 6:45 del vespre. Encara futbol, demà reprèn la Lliga Iberdrola de futbol femení amb un Barça-València a les 12 del migdia. I en bàsquet, el Baxi Manresa juga aquesta tarda a les 7 contra el València i també ho fa diumenge al migdia contra el Betis. Doble partit també avui de la Penya, a les 7 de la tarda contra l'Obradoiro i diumenge a la nit contra el Baskonia. Demà és el torn del Barça-Breogán a les 6 de la tarda. En futbol sala, la selecció espanyola disputa els vuitens de final del Mundial contra la República Txeca aquesta tarda a les 7 en directe per Gol Televisió. I en motor, ho dèiem abans, cap de setmana de Fórmula 1 a Rússia, diumenge a les 2 del migdia, la cursa en directe per DAZN. I els amants de ciclisme tenen una cita imprescindible tant demà com diumenge amb les 2 últimes proves del Mundial de Flandes. Demà es corre la prova en línia femenina a les 12:20 i diumenge la masculina, quan passin 25 minuts a les 10 del matí.
Gràcies, Xavi Toscano. Passem a Plana Cultural. Doncs vinga, va, després del terrabastall polític que ha significat doncs el protagonisme d'un dia com avui per a Carles Puigdemont, és hora de baixar una mica el ritme, així que encetem la secció de cultura parlant de les festes majors que celebrem al nostre territori. El Magiró, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Joan. Avui estem de celebració. Avui és el dia de la Nostra Senyora Mercè, patrona de la ciutat comtal. Jo diria que estem de celebració, sí? Treballant, no? És curiosa la cosa.
Treballant, no. I de quina manera, eh?
I de quina manera. L'actualitat política ens té que no ens deixa ni respirar, gairebé. Però la ciutat de Barcelona sí que respira. I, de fet, aquest any respira, diguem-ne, com amb una nova normalitat, no? Amb la intenció de tornar a tenir espectacles i esdeveniments, però, evidentment, havent de respectar totes les mesures del Procicat. I ara et preguntaràs que què comporta això per la Mercè.
Què comporta això per la Mercè?
Gràcies, és que necessitava la pregunta, Joan. No, doncs el que comporta, bàsicament, és la impossibilitat d'assistir a la majoria d'esdeveniments, perquè, bàsicament, es van exaurir les entrades en qüestió de minuts. Que, per cert, has aconseguit ja alguna entrada o no, Joan?
No, encara no.
No, encara estàs a temps, no?
Sí, jo sempre estic a temps, no pateixis.
Doncs mira, deixa'm dir-te que el que et perdràs, bé, de fet, ens perdrem, ja em poso al mateix sac, seran les actuacions de la Samantha Hudson, Centauros, la Húngara, Núria Graham, Jaume Humet, Pau Baibé, Oques Grasses, que aquests vas dir que t'agradaven molt. Sí. Continuo o millor paro?
Jaume Humet, Oques Grasses, Signic que paris, et fastidio tot el guió ja o no?
No, pots dir-ho. O sigui, tinc les dues opcions.
Tens les dues opcions,
sí, eh? Sí, sóc una dona previsora.
Continua, va.
Continuo. Samantha Hudson, Centauros, la Húngara, Núria Graham...
Va, fins aquí, què més tenim?
Vale, no. El que sí que podrem gaudir tots des de casa serà el piromusical de la Mercè, el famós piromusical, i serà aquest diumenge a les 10 de la nit, i bàsicament el que serà descentralitzat amb 4 punts de focs artificials per tota la ciutat i durarà 20 minuts.
I continuem parlant de les festes majors, per tant, què ens portes de la festa de Santa Tecla a Tarragona?
Si parlem de Tarragona, Joan, evidentment hem de parlar de castells, perquè, com sabràs, és la terra de castells per excel·lència. Així que avui tenim bones notícies, i és que cal destacar la primera actuació castellera d'ençà que va començar la pandèmia, i és que els castells han tornat a la plaça 2 anys després, que
ràpid passa el temps. Bé, en aquesta actuació van participar les quatre colles de la ciutat i van aixecar diversos castells i pilars de menys de 15 minuts perquè havien de respectar les restriccions de la pandèmia. I a la plaça hi havia mig miler de castellers i el mateix nombre de públic que havia de veure els castells assegut. Aquesta exhibició castellera ha tingut el seu propi protocol en el marc d'un estudi clínic amb testos antígens durant els assajos i abans de l'actuació. I res, des d'aquí Ràdio Estel, l'únic que podem dir és que esperem que acabin de gaudir l'últim dia de Festa Major.
I de fet, sí, Tarragona està d'enhorabona i de celebració també de parlar dels seus millors amics, la gent de Reus.
Home, i només faltaria que no parlessis de Reus, perquè la segona veu d'aquest programa, que ara la tenim a la Peixera, no està aquí en directe,
sí,
si no diria alguna cosa.
Sí, senyora.
Anna Closa és reusenca i com saps, els reusencs són molt patriotes.
La bona gent de Reus.
Home, arribem a no parlar de Reus, Joan.
Reus Capital, eh?
Ai, Reus Capital, ja els hi agradaria, ja els hi agradaria.
Va, que estan de celebració, també.
Sí, a Reus destaquem les actuacions que ja han passat dels Stay Homes i de Miqui Núñez, i el que sí que encara no ha passat i esteu a temps d'anar-ho a veure, és que demà a 6:45 de la tarda, dia de la Dia de la Misericòrdia, aquestes hores costa pronunciar, Dia de la Misericòrdia, a l'interior del santuari, la Liga de Reus oferirà la Mare de Déu de la Misericòrdia al seu ball solemne. Després hi haurà la tradicional baixada del ball de Diables de Reus, i un cop acabi tot això, hi haurà una actuació castellera amb els Xiquets de Reus, que ja saps que sempre que puc intento colar una mica d'informació castellera.
Doncs vinga, mentre siguin notícies castelleres i no em parlis una altra vegada de trapeig català, tot bé, home. Què més tenim en secció cultural?
Et prometo que ara no és res de trapeig català.
Va.
I és que també hi ha una notícia, si més no curiosa, i és que a Barcelona neix el primer bar de còctels sòlids. Com ho sents, Joan? Còctels sòlids, que bàsicament exploten a la boca. La iniciativa neix de dos joves emprenedors catalans, en Pablo i en Dani, i bàsicament ha revolucionat tot el món de la cocteleria. Perquè te'n facis una idea, perquè clar, això de còctels sòlids no és un concepte que...
No, a mi m'ha flipat que exploten a la boca, eh?
Home, clar, exploten. No t'imaginis petacetes. T'has d'imaginar com si fos una combinació entre postres i un xupito, però amb una textura de gelatina.
Val,
clar,
val,
és
val,
que,
val.
Així en ràdio és com curiós, però és
tu
això.
Tu t'has pres un cafè sòlid o no?
Un cafè sòlid? Conta un calipó de...
No, un cafè sòlid. El feia Ferran Adrià.
Ferran, no, és que no mai he anat. Tu has anat al bullir?
No.
I tu l'has provat, el cafè
sòlid?
Sí,
el va posar de moda i hi havia diferents cafeteries. Hi havia el cafè sòlid de Ferran Adrià.
Però això quan fa?
Bueno.
A mi no em sona, Joan,
igual,
eh?
Igual no hauries nascut.
A mi això no em sona.
Va, tira endavant. No,
tiro endavant. Cal que dèiem que aquests dos joves han empès una nova iniciativa que fan uns còctels que en lloc de beure-te'ls, doncs te'ls metges. Estan elaborats de forma artesanal i el més fort és que te'ls pots guardar a la nevera. La idea, us preguntareu com els hi va sorgir, doncs va ser durant el mateix confinament, partint de la base que els dos joves, vull dir, eren molt fan dels còctels, van veure que els hàbits de consum canviaven i van tenir la idea, doncs, d'introduir aquesta experiència de la cocteleria professional, però a casa. Aquesta mateixa setmana, de fet, han inaugurat la botiga a Barcelona, no? I des de l'equip d'informatius hem parlat amb en Dani Roig, que és un dels cofundadors
d'Agelis. No esperava menys.
Al món, doncs, hi ha productes que podríem dir semblants, com per exemple una esferificació de begudes alcohòliques que existeix. Per l'altra banda existeix la gelatina, pastissos de gelatina, bombons de gelatina, però les dues coses combinades és el que fins ara no s'havia fet, que nosaltres siguem conscients.
Doncs vinga, ja arribem al final de la secció, arribats a l'últim dia de la segona setmana del programa. Ja m'avanço el que em diràs, que ens portes una cançó, Olma.
Molt bé, Joan, ens comencem a conèixer, eh? Comencem a fer equip.
Qui diria que està al guió, això?
Estem improvisant.
Ara.
No, arribem al final del programa i com sempre acabem amb música, però és que a part avui està super justificada la decisió, perquè és que és un dia històric pel món rocker. Tu ets rockero?
M'agrada, sí.
T'agrada? Doncs t'agradarà més aquesta notícia. I és que fa exactament 30 anys, un 24 de setembre de 1991, sortia a la llum Nevermind, el segon disc de Nirvana. És que, perquè et facis una idea de l'èxit que van tenir, és fortíssim, eh? O sigui, s'estrenava, com he dit, un 24 de setembre, que ben mirat, això ja és gairebé octubre. Doncs amb tan sols dos mesos ja venien 300.000 còpies a la setmana. A la setmana, Joan. O sigui, venien més que Guns N' Roses, U2 i Mac Hammer.
perdona, Nevermind, que em sembla que és aquell disc que el nen va denunciar...
Sí, exactament.
Va denunciar la seva imatge a la portada.
Un nen és un nadó a la piscina.
Era un nadó que ara deu tenir gairebé 20 anys.
Sí, en el seu moment, jo crec que la recordareu per això, un nadó a la piscina amb uns...
Mira, 30, em diu en Pau.
30 anys?
30 anys té, ja.
Déu-n'hi-do el nadó, com ha crescut.
Així estem...
Bé, no, que jo tampoc havia nascut, o sigui, no passa res, però sí, o sigui, soc molt fan de Nirvana en aquest sentit, i a vegades m'ho he replantejat, no?, de dir com van poder tenir tant d'èxit, o sigui, al final Kurt Cobain és com la clau de l'èxit, i tu el veies en el seu moment, i era un xaval de 20 i pocs anys, amb una melena desenfrenada, i jo crec que al final, doncs, no sé, va com saber crear la música per tots aquells joves que potser se'ls havia estat ignorant o tractant amb condescendència, i va anar en el punt clau, no? De fet, un dia vaig llegir que Lou Reed, que és considerat el pare del rock alternatiu, deia alguna cosa similar, potser no és ben bé així, però la idea és aquesta, a que Nevermind era l'exemple que el rock és una tempesta tancada en un pot de pèsols. Així que per començar bé aquest cap de setmana festiu, em quedo amb aquesta declaració i amb Smells Like Teen Spirit.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Sentits.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en lo que dijo Eduardo.
Si somos más, pagamos menos. Matemática pura.
Uy, pues tiene razón. ¿Qué dice el resto del grupo?
Perfectísimo.
Vale.
Sí, a todo.
Brutal.
Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los grupos de 4 a 9 personas tienen un descuento del 8% sobre cualquier precio disponible. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromet e Intercity. Descúbrelos en renfe.com.
El professor, amb Xavier Torrents.
Deu minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Per si no l'heu pogut escoltar, avui, a les 2 del migdia, Pere Aragonès, en roda de premsa des del Palau de la Generalitat, en compareixença, ha dit això.
Llibertat, president Puigdemont. Llibertat per tots els presos polítics, exiliats i represaliats en aquesta causa general contra l'independentisme. Aquest és el clam d'una majoria de la societat catalana. Aquest és el clam del govern i també el meu. Exigim la posada immediata en llibertat del president Carles Puigdemont. La repressió de l'estat espanyol no s'atura. La detenció del president Puigdemont a l'aeroport de l'Alguer n'és la darrera mostra. És una situació gravíssima. L'estat espanyol ha enganyat el Tribunal Europeu i incompleix de nou el dret de la Unió Europea. La credibilitat del sistema judicial espanyol ja estava tocada, però amb les discrepàncies sobre les euroordres es demostra que és un sistema totalment anacrònic, que busca només venjança. Prou persecució política. Prou repressió. No descansarem fins a acabar amb totes les causes obertes i fer tornar a tots els exiliats i exiliades lliures. La repressió només s'aturarà amb amnistia, autodeterminació i independència.
Això és el que deia avui Pere Aragonès en aquesta compareixença a les 2 del migdia, i com cada divendres saludem, avui en poc temps, però no podíem deixar de saludar-lo, el professor Xavier Torrents, politòleg i sociòleg, a més de professor a la Universitat de Barcelona. Professor Torrents, què tal? Molt bona tarda, gràcies.
Hola.
Per ser amb nosaltres de nou.
Bona tarda.
Un dia ja ho ha vist, professor, que s'ha girat complicat, quan tots havíem d'estar pendents del que passava amb l'inici, el toc de queda de les festes de la Mercè, diguem-ne, el toc d'inici, vaja, volia dir, de les festes de la Mercè, doncs ahir al vespre ens assabentem que, oh, sorpresa, Carles Puigdemont és detingut només a Tarrà a l'Alguer, a Itàlia. La pregunta que ens fem hores d'ara, evidentment, és què significa això políticament a casa nostra.
Sí, efectivament, Joan, com deies, doncs mira, els tarragonins no han pogut celebrar bé Santa Tecla, avui els barcelonins no poden celebrar bé doncs la festa de la Mercè, i demà els reusencs no poden celebrar tampoc la festa de la Verge de Misericòrdia. Així és el context, i així és que de sobte canvien les tornes. El que està clar és que ara ja hi haurà incertesa durant hores o dies, no crec que setmanes, però hores o dies, i si això prossegueix, diguem-ne, durant uns dies en comptes d'hores, el que està clar és que acabarà convocant-se pel divendres 1 d'octubre o potser pel dissabte 2 d'octubre una manifestació que veurem si serà igual, menor o més gran, és a dir, més multitudinària inclús que la de la diada de l'11 de setembre. El que està clar és que amb qüestions, podríem dir, simbòliques que afecten el tema de tot el que ha estat el procés i que semblava que a poc a poc es podrien encaminant en vies de diàleg, doncs ara, no tant pel govern espanyol, perquè això també cal tenir el cap fred i fer una bona anàlisi, sinó més aviat pel sistema o millor dit, per la cúpula judicial del sistema de justícia que hi ha a l'estat espanyol, doncs s'ha remogut tot. Això seria una síntesi del que estem vivint en aquestes darreres hores.
Professor, escoltàvem ara aquests minuts de la compareixença de Pere Aragonès, on deia que ja n'hi ha prou de persecució política, que la repressió només s'aturarà amb amnistia, autodeterminació i independència, i deia que la detenció de Carles Puigdemont no contribueix, jo crec que és importantíssima aquesta frase, la detenció de Puigdemont no contribueix a la solució del conflicte i exigeix la retirada de les ordres de detenció no només de Carles Puigdemont, sinó de tots els exiliats. De quina manera pot influir tot plegat a la taula de diàleg? I ho dic perquè si a la taula de diàleg no s'hi volia fins ara, a l'entorn més proper, diguem-ho així, de Carles Puigdemont, se l'han trobat al bell mig de tota la taula.
Sí, però insisteixo en una qüestió, que és que aquí qui l'ha jugada i l'està jugant és la cúpula, una part de la cúpula judicial espanyola, perquè aquí, i a més, podríem dir el sector més, no només més conservador, sinó també més centralista, jurídicament parlant, i més espanyolista, perquè, òbviament, això no beneficia a la societat catalana al seu conjunt, és igual si és catalans i catalanes independentistes com catalans i catalanes unionistes, no beneficia tampoc al govern espanyol de la coalició PSOE Unidas Podemos, perquè això pot fer trontollar, diguem-ne, justament l'estabilitat del govern espanyol. Això únicament beneficia a nivell de partits polítics a Vox i al PP, podríem afegir Ciutadans, però és un partit que ja està en vies d'extinció, i beneficia, doncs, aquesta interpretació del sistema judicial, que és molt, molt centralista, sobretot a nivell de la cúpula judicial. Dit això, doncs cal això, veure que la taula de diàleg, possiblement ara, doncs això, el que hi haurà és un endarreriment justament en aquest clima de confiança, malgrat que les persones que s'asseuen a la taula de diàleg no han activat, per entendre'ns, res del que seria a nivell jurídic en aquests moments, doncs, del que està passant. I la via de solució, bé, l'ha dit avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'han dit reiteradament els bisbes catalans. És el diàleg, és, diguem-ne, el diàleg pacífic que pacifiqui, valgui la redundància, el que ha estat un conflicte polític molt fort, i que ha d'entrar en camins, això, camins de diàleg i d'esperança.
En parlarem segurament més abastament el proper divendres, professor, que segurament tindrem més temps. Avui sí que volíem conèixer les claus judicials, i és per això que hem convidat avui també en aquest programa el professor i catedràtic de la Universitat de Barcelona, Andreu Olesti. Abans de marxar i d'acomiadar-lo, professor, el que sí que volia demanar-li és la seva valoració sobre aquestes paraules que ha dit també avui el president espanyol, Pedro Sánchez.
Y esa influencia la vamos a seguir reclamando, de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
De fet, aquestes paraules, deia que ha dit avui Pedro Sánchez, no. Que va dir Pedro Sánchez el 4 de novembre del 2019, en un debat de política, tot just abans de les eleccions. I ell ja deia... Li deia al senyor Rajoy, com diu ell, vostè no ha traït a Carles Puigdemont, però jo sí lo volia traer.
Sí, a veure, justament havem posat el context. El context era justament en el nivell electoral. Cal entendre-ho. És a dir, els polítics, tant els catalans com els espanyols, es mouen en diversos nivells. Al nivell de més polític, però quan es mouen a nivell electoral, els discursos van i venen cap on sigui. Per tant, en aquest context hem d'entendre que sí, en aquest cas el Pedro Sánchez i el PSOE feia un discurs que vorejava inclús la posició del Partit Popular i fins i tot semblant o al costat de Vox en aquesta qüestió tan concreta, però també és veritat que després de les eleccions això s'ha suavitzat, diguem-ne. No, pot doldre molt el comunicat de Moncloa a la matinada darrera, però, òbviament, no és exactament aquest discurs que vam sentir justament en plena, podríem dir, voràgine electoral, per tal que el tindreu en compte. I, per cert, D'això se'n parlarà, òbviament, la setmana vinent, el divendres, ho parlarem aquí, en aquesta secció dels informatius de Ràdio Estel, però déu-n'hi-do, perquè serà 1 d'octubre, i déu-n'hi-do, perquè haurem també de parlar d'Angela Merkel i ja serà passat.
Sí, senyor.
Ja serà passat.
Sí, senyor. De tot plegat, com deia el professor, en parlarem el proper divendres més abastament. Professor Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo. Ui, no em surt ara, ho diré bé. Un plaer escoltar-lo, que vagi molt bé.
Vinga, i bona mercè i bona misericòrdia també per Reus.
Sí, senyor, que vagi molt bé. Res, pocs segons, ja arribarem a les 3 de la tarda. Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Avui fèiem una enquesta a través de Twitter. Què és el que preguntàvem?
Què et sembla la detenció de Carles Puigdemont? I teníem tres opcions. Mal, és il·legal, bé o no m'interessa? El 6% ha dit que, de l'audiència ha dit que bé, el 31% que no li interessa i el 63%, nombres rodons, opció majoritària.
Que malament. En fi, de moment aquestes són les respostes que aneu donant a través de Twitter. Us deixem ara amb Toni Marín i tot el seu equip, amb el Tot anirà bé. Nosaltres tornem, com sempre, el proper dilluns, de 2 a 3 del migdia. Molt bon cap de setmana i molt bona festa major si sou a Tarragona, Reus o Barcelona. Que vagi bé el dia. Adéu-siau.